El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
Has imaginat alguna vegada un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? Al Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 88 anys. Som experts en transformar el teu benestar amb tractaments d'avantguarda, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, dietètica i nutrició, massatges i rituals relaxants i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 88 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic. I recordin que a partir d'aquest moment, a Ràdio Olot, fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racon ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Per avui tenim quatre novetats que ja podem veure, evidentment, al Cines Olot i a l'agenda Sessió d'Òpera per la setmana vinent.
També tindrem la nostra col·laboradora, la Sandra Sotillo, que ens portarà tota la informació pel que fa a les sèries de televisió en la secció capítol a capítol.
A l'actualitat comentarem el palmarès dels Premis Gaudí i el nou projecte de Quentin Tarantino.
I acabarem, com sempre, amb el concurs on demanàvem que vosaltres ens recomanéssiu una pel·lícula a nosaltres.
Comencem, doncs, per la recomanació de la setmana.
Ja ho sabeu, una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia és una curiositat històrica i també cinematogràfica. Aquesta setmana s'han publicat unes imatges inèdites d'Antoni Gaudí coincidint amb l'any del centenari de la mort d'aquest arquitecte. El pare de la Sagrada Família apareix en una pel·lícula domèstica del 1922, només 4 anys abans que morís atropellat per un tramvia. La gravació es va fer el 17 de juny de 1922 a les escales laterals de l'Església de la Concepció del carrer Aragó de Barcelona.
Quina és la idea, doncs, celebrar una troballa d'un document històric únic que no havia vist mai la llum fins ara, atenció, 104 anys després, i que ha compartit l'usuari Efemèrides d'Arquitectura cedit per la família Costa Artigas. És la primera vegada que podem observar Antoni Gaudí en moviment. A partir d'aquesta notícia, aquesta idea, què us recomanem? Doncs la pel·lícula A propòsit de Nisa, estrenada l'any 1930 i dirigida per Jean Vigo, un excel·lent documental per tots els interessats en testimonis gràfics d'aquella mateixa època al voltant de la ciutat francesa de Nisa. Una joia que podeu veure a la web Arxiv de forma totalment gratuïta.
Auronics Bazar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
Mama, que allà hi som!
El meu nen va al seu primer partit de Rugged Ball.
La càmera dels borrejos entra en acció!
Vinga, nois!
Presentem l'heroïna local i filla de Vilaliana 5 vegades All-Star Jet Fillmore!
Quan sigui gran, jo seré com ella.
No només hi jugaràs a Rugged Ball, tu canviaràs l'esport.
Aquest menut d'aquí, ara sóc jo, en Will Harris. Més gran? Sí. Més gros? No ben bé. La vida no ha sigut fàcil, però tiro endavant.
Jo crec en tu i t'he fet un entrepà. Teu! Ui! Cagada. Perdona.
Doncs vinga, obrim novetats amb l'animació i la pel·lícula de la que escoltàvem aquest tall, Como Cabres, que també la podrem sentir en català, Com Cabres, i per això el tall ha estat així. És una comèdia centrada en el món de l'esport, una història que reforça, evidentment, el joc, el concepte de joc en grup, companyerisme, l'acceptació de les diferències, i tot a través d'una mena d'esport molt similar al bàsquet. Tant és així que en la producció Hi ha participat Stephen Curry, una superestrella de la NBA, que ha produït la pel·lícula, però és que a més ha assessorat en certs aspectes i en la versió original hi ha posat la veu a un dels personatges de la pel·lícula. La història segueix a Will, una petita cabra que té l'oportunitat de jugar al rugbyball, que és aquest esport que dèiem semblant al bàsquet, i que és un esport de molta intensitat, mixta, de contacte, i que està dominat pels animals més ràpids i ferotges del món. Als companys de l'equip no us hi fa massa gràcia, precisament, que hi entri a formar part una cabra, però veurem el que passa. La direcció, Three Dillahay i Adam Rosset, que debuten amb aquesta pel·lícula.
Oiga, pieza de moto. Regálamela que yo lo arreglo.
¿Sabes qué, Tobías? Que tienes razón. Tengo por aquí una copia de la llave para ti. Mira. Te la has comido.
Pedro, yo paso porque hagas lo que te dé la gana y te muevas por el hospital como si fuera tuyo. Pero tienes que centrarte.
¿Pero qué te pasa a ti siempre con esa mala sangre? ¡Qué pedazo de imbécil!
¿Qué me traes?
Mira, ni yo sé quién eres tú, ni tú tienes ni idea de quién soy yo. Así que vamos a llevarnos bien. Sorpresa.
Pero si estás muerta.
Pues mira, tomándome un pelotazo. Ole. La caja. Te alejo. No puedes renunciar.
¿A qué?
A ayudar a los demás. Es la misión que tienes a partir de ahora. Dos reglas. No puedes utilizar tus poderes en beneficio propio. No puedes hacer que nadie se enamore de nadie.
Necesito una cita con Marta. ¿Qué puedo hacer?
José, estás diferente.
Ojalá pueda disfrutar así de las cosas, ¿eh? Como cuando éramos niños.
¡Os voy a coser el ojete a todos!
No me lo vas a poner fácil, ¿verdad? Tienes un don, y si miras dentro de...
Doncs vinga, de l'animació passem a la comèdia fantàstica amb Castigo Divino. És una barreja d'humor, drama i elements fantàstics en una producció on, de fet, tothom són debutants.
Tothom, exacte.
Tant el director com els actors, productors i guionistes. Potser aquest fet ha facilitat o ha provocat que a l'argument es vulguin tocar molts temes i molts registres diferents.
Que ara comentàvem, és el que passa moltes vegades amb debuts, que es vol abarcar tot com si fos una carta de presentació i a vegades no juga a favor.
Certament, aquí tenim tocs, i ho veieu, de comèdia, des de l'esbojarrada a la negra, drama de tots colors, també hi ha tocs de gènere fantàstic. Per tant, tenim una miqueta de tot. A l'argument, Pedro és un infermer caòtic i solitari quan la seva vida queda potes en l'aire gràcies a la troballa d'una capsa màgica. Aquest objecte li concedeix poders sobrenaturals per ajudar els altres, però també per superar el seu passat. Al repartiment tenim el còmic Juan Dávila en el paper principal. Al seu costat tenim a Jorge Alburquerque, Pedro Barbeitos, Juan María Barreiro i Macarena Gómez, entre d'altres, i el director és Pablo Guerrero, que, com hem dit, debuta amb aquesta pel·lícula.
¿Qué harías tú, Heathcliff, si fueras rico?
Supongo que lo que hacen los ricos... Vivir en una casa grande. Ser cruel con los criados. Casarme.
¿Casarte? ¿Con quién?
Heathcliff, no eres suficiente. Para ella no.
El señor Linton me ha pedido que me case con él. Heathcliff se ha ido. Debe aceptarlo.
Parlem ara d'un dels títols de la setmana, perquè així està anunciat, que és Cumbres borrascoses, que no és més que una nova revisió d'aquesta obra, que és un drama romàntic basada en la novel·la del mateix títol d'Emily Bronte, escrita l'any 1847. En aquest cas tenim una reinterpretació original i diferent sobre una de les històries d'amor més universals. Parlant del tràiler, perquè ara ho estàvem comentant abans del programa, hi han aparegut moltes i moltes crítiques,
sí,
basant-se únicament en el tràiler, cosa que és un error o una un risc molt alt.
Perquè més aquí sempre hem comentat que els tràilers juguen a vegades o fan un flac favor a les pel·lícules en
exacte,
moltes ocasions.
D'aquí que reclamem
el premi al millor tràiler. Sí. A vegades el que fan és gairebé explicar-t'ho tot i treure fins i tot aquell punt una mica d'emoció, de misteri que pot tenir una pel·lícula. Altres vegades treuen precisament només una sèrie de parts, siguin d'acció, en aquest cas no sé si és el cas o no, perquè no hem vist la pel·lícula, però certes escenes que donen a entendre que la pel·lícula va d'una manera que després no és.
Exacte.
Per tant, jo penso que se li ha de fer un cas relatiu quan encara no s'ha vist la pel·lícula.
El que sí és veritat és el que dius, que a vegades s'explica massa i a vegades es destaca només una part i dona una idea errònia del
totalment
que veuràs i tergiversada. En aquest cas també sí que s'han presentat moltes crítiques perquè el tràiler, com dèiem, destaca sobretot les situacions més eròtiques i més sensuals de la pel·lícula entre els dos protagonistes, però també diuen desajustos històrics en vestuari i escenografies. Això ho veurem. De fet, el llibre, la lectura ja és difícil perquè hi ha diversos narradors, el llenguatge també varia segons quins moments, per tant, no deixa de ser allò que diem moltes vegades, la interpretació o el suc que li ha tret el director en aquest cas a una obra que és el pot ser el mateix que tu li trauries o pot ser
totalment
diferent. En tot cas, presenta la relació entre dos joves, és una pel·lícula romàntica, una relació, vull dir, romàntica, intoxicant, boja i plena de passió. En el repartiment hi trobem a Margot Robbie, Jacob Elordi en els papers principals, i hem de dir que Margot està també una de les productores a través del seu segell Lucky Chap, i al seu costat hi actuen Hong Chau i Alison Oliver, entre d'altres. Qui ha estat el director de tot plegat? Doncs Emerald Fennell, que ha escrit també el guió, l'adaptació, vaja, del guió d'aquesta obra, va debutar com a directora de la segona temporada de la sèrie Killing Eve i després ha dirigit Una joven prometedora, un títol que va tenir molt d'èxit i ressonància, i Saltburn.
Sharon. Ese coche es muy bonito. Quiero trabajar en lo mismo que tú. Pareces alguien que tiene secretos.
Para empezar, dame tu móvil.
Estos son los robos de joyas, dinero u objetos de gran valor. Creo que todos esos los hizo el mismo tío. Y todas las veces huyó por la autopista 101.
Vengo a hacerte una propuesta de negocio. Eres vicepresidenta y deberías ser socia. Esos objetos valiosos que tu compañía asegura, yo a veces los hago desaparecer.
No moriría por una compañía de seguros. ¡Métete!
Hay un mensajero que lleva relojes y joyas. Habrá 11 millones de dólares en una habitación.
Está tramando algo nuevo. Síguele.
Mi padre decía, si quieres tortilla, rompe unos huevos.
Como vuelva a verte, os mato a los dos.
Estoy muy cerca.
Lo sé.
¿Listo para irse?
Estoy listo.
I acabem novetats amb Ruta de Escape, un thriller criminal britànic de 140 minuts, Déu-n'hi-do.
Diu listo para irse? No, encara no, encara no, que hem d'explicar moltes coses.
Es tracta, aquí també tenim una altra adaptació d'una novel·la, en aquest cas de Don Winslow, amb elements que actualitzen la trama en alguns temes, com per exemple, això ho ha dit el propi director, parlar de l'ús de la força policial i els drets civils dels ciutadans d'una comunitat, no sé si us sona, això és
notícia de
terrible
plana
actualitat, i tot plegat acaba resultant en un thriller de robatoris, estafes, atracaments, dobles vides, en fi, és la història d'un atracador que porta de cap tota la policia quan és a punt de fer l'últim cop i sembla ser l'últim definitiu treball, se li creuen en el camí una executiva del món de les assegurances i un altre lladre que té uns mètodes més resolutius que els seus. Sota les investigacions d'un tinent de la policia, aquella frontera entre caçat i caçadors va anar fent més feble cada dia que passa. Aquí, independentment de la temàtica, si us agrada, etc., aquí una de les notícies és el repartiment.
Exacte.
Perquè atenció al repartiment d'aquesta pel·lícula: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry, Barry Cogan, Nick Nolte, Jennifer Jason Leigh i Mònica Barbaro. El director de tot aquest repartiment és Barry Lytton, també ha participat en el guió, va debutar, recordem, l'any 2011 amb el documental El Impostor i després faria American Animals i La ciudad del miedo, Nueva York contra la mafia.
I I vist una mica totes aquestes novetats que ja tenim en cartellera des d'avui mateix, veiem com queda distribuïda aquesta cartellera. Tenim, mira, d'aquelles setmanes que quasi aconseguim el rècord, 5 doblets, que són Zootrópolis 2 amb l'assistenta, Como Cabras amb Castigo Divino, la versió catalana, és a dir, Com Cabras amb La Fiera, Aida i Vuelta amb Tres Adioses i, per últim, Evolution amb Martí Suprem. I a les tres sales que queden, doncs el mateix títol en totes les sessions de cada sala, tenim Cumbres Borrascoses, Ruta d'Escape i Hamlet.
Però per l'agenda, apunteu, per la setmana vinent tenim nova sessió d'òpera als cinemes amb la Gioconda des del Teatro di San Carlo de Nàpols. És una òpera en quatre actes sobre un llibret inspirat en el drama Angelo Tirán de Padoue, una obra de teatre en prosa de l'any 1835 de Víctor Hugo. La podeu veure dijous 19 de febrer a 7:45 del vespre als cinemes Olot. I per últim, preneu nota que aquell mateix dia, el 19 de febrer, la pel·lícula que podrem veure en versió original serà Cumbres Borrascoses.
Capítol a capítol.
Arriba l'hora de parlar de sèries de televisió i, com sempre, qui en sap un munt i ens ve a explicar totes les novetats que hi ha és la Sandra Sotillo, la nostra col·laboradora. Sandra, endavant.
Hola, Neus. Hola, Jordi. Més carregat de retorns potents, un final molt esperat i alguna estrena curiosa. Comencem amb Netflix, perquè ahir es va estrenar la nova sèrie de Lisa McGee, la creadora de Derry Girls.
Querida Sasha, Dara... Robin, siento tener que daros una noticia muy triste.
Un segundo, mi amiga.
¿Muerto? ¿Nos morimos ya? Qué locura, ¿verdad?
Es un auténtico horror.
Era muy joven.
Me refería a tu conjunto. ¿Es un pijama?
Son pantalones.
Pues parece un pijama.
Robin...
Es diu Cómo llegar al cielo desde Belfast i també està protagonitzada per un grup d'amigues ara més grans que reben un missatge d'una quarta amiga amb qui feia anys que no parlaven. Manté el mateix sentit de l'humor barrejat amb una trama de misteri que fusiona thriller i humor negre. Són 8 episodis. Cómo llegar al cielo desde Belfast ja la teniu a Netflix. I passem a Disney Plus perquè avui s'estrena una de les sèries destacades d'aquest mes. Si més no, perquè serà una de les sèries que segurament es comentaran més. Es diu Love Story, John F. Kennedy Jr. i Caroline Bassett.
John, I want to introduce you to Carolyn Bassett. Carolyn, this is John Kennedy.
Hi.
It was nice to meet you, John.
You think I could get your number?
I don't give my number out to strangers.
És la nova sèrie de Ryan Murphy, el creador d'American Horror Story, que aquesta vegada deixa de banda les antologies de crims per centrar-se en grans històries d'amor que van marcar una època i que van acabar en tragèdia. La primera entrega se centra en la relació entre el fill del president Kennedy i Caroline Bassett, que van ser una de les parelles més mediàtiques dels Estats Units. Al repartiment també hi ha, per exemple, Naomi Watts fent de Jackie Kennedy. Love Story, John F. Kennedy Jr. i Caroline Bassett a Disney+. I tornem a Netflix perquè el dijous 26 de febrer arriba la segona part de la quarta temporada de Los Bridgerton.
Empezamos temporada. Quiero buenos cotilleos.
La temporada social quizás
no,
sea diferente.
No, no. Empiece como debe ser.
Querido y amable lector.
La temporada continua centrada en Benedict Bridgerton, el germà més bohemi de la família, i aquesta segona part tanca, doncs, la història amb els últims 4 episodis. I vinga, saltem al març. El dimecres 4 a Prime Video s'estrena El joven Sherlock.
Me llamo Sherlock Holmes. Siempre he sido más pensador que luchador.
Sustracción. Robo.
Aunque eso ya es agua pasada. Ahora estoy en Oxford.
Tienes que prometerme algo.
Lo que sea, madre.
No debes meterte en problemas.
Sherlock Holmes.
James Moriarty.
És una nova versió dels orígens de Sherlock Holmes, produïda per Guy Ritchie, que ja va dirigir l'adaptació al cinema amb Robert Downey Jr., del detectiu més famós de la literatura britànica. Aquí el personatge l'interpreta Hero Fiennes, que és el nebot de Ralph Fiennes, i la sèrie situa Sherlock quan encara era estudiant a Oxford i explica el seu primer gran cas, El joven Sherlock, el 4 de març a Prime Video. I atenció, perquè l'endemà Netflix estrena Vladimir.
It's come to my attention that I've just lost the ability to captivate. It's like my husband and my students.
I don't understand that at all.
Even my daughter.
Stop!
Find my entire personhood useless.
Hey, excuse me. Take mine.
Have you met Vladimir Vladinsky?
a twist.
Minissèrie protagonitzada per Rachel Weisz, que adapta una novel·la molt exitosa i amb aquest títol, que és una picada d'ullet literària a Lolita, de Vladimir Nabokov. Explica la història d'una professora universitària que s'obsessiona amb un company més jove, interpretat per Leo Woodall, de The White Lotus, i com això li acaba desmuntant la vida personal i professional. Vladimir, el 5 de març, a Netflix. I el dissabte següent, el 7 de març, a Movistar Plus arriba l'esperada temporada final d'Outlander.
There'll be a battle in about a year's time at a place called King's Mountain. Says I die.
Please, don't go.
Outlander explica la història d'una dona del segle XX que viatja accidentalment al passat i s'enamora d'un guerrer escocès en una barreja d'aventura, història i drama romàntic. Després de 12 anys, arriba doncs un dels finals televisius més esperats, el 7 de març, l'última temporada d'Outlander a Movistar Plus. I acabem amb un retorn molt esperat. El 10 de març, Netflix estrena la segona temporada de One Piece.
Al principio eran un rumor. Un susurro entre las sombras. Son Baroque Works.
Los amigos. Juntos. ¡Podemos superar todo!
Y tú eres el capitán de la banda. Monkey D. Luffy. Crees que eres imparable. Però tus amigos no están hechos de goma.
L'adaptació del manga més venut de la història, que segueix les aventures del pirata Luffy i la seva tripulació buscant el tresor de One Piece. La primera temporada va ser un fenomen mundial i ara torna amb noves aventures el 10 de març a Netflix. I això és tot. Fins al mes que ve. Adéu-siau.
Gràcies, Sandra. Anem
tot anotat, eh?
Plens de coses i de propostes ben diferents a tenir en compte durant aquest mes pel que fa a les sèries a televisió.
Sessió contínua. El programa de cinema a Ràdio Olot.
Amb aquesta sintonia parlem de premis, en concret dels Gaudí, perquè aquest diumenge passat es van atorgar els 18ens premis Gaudí des del Teatre Liceu de Barcelona. La gran guanyadora de la nit va ser Cidat.
Sense massa sorpresa.
Sí, això ho havíem dit, que era de partida de les favorites, però vaja, finalment va ser així. Guanyadora de 8 premis, entre els quals el de millor pel·lícula de parla no catalana i fins a 7 premis més dels anomenats tècnics, com a direcció de producció, artística, fotografia, música original, so, efectes visuals i maquillatge i perruqueria. Els altres protagonistes de la nit van ser Frontera, amb 4 premis, el de millor pel·lícula, millor actriu secundària per Bruna Cosí, millor vestuari i premi especial del públic. També Sorda, que va endur-se 3 guardons, el de millor actor secundari per Álvaro Cervantes, guió adaptat i directora per Eva Libertà. I per la seva part, Tardes de Soledad, Albert Serra, va guanyar els premis a millor documental i millor muntatge.
Pel que fa a interpretacions protagonistes, els premis van ser per Ángela Cervantes, tercer cop que l'aconsegueix, aquesta dona començarà a col·leccionar sí. Gaudís per la pel·lícula La Fúria i Mario Casas per Molt Lluny. Afegir que els premis al guió original va ser per Mi amiga Eva i la direcció novella per Gemma Blasco per la pel·lícula La Fúria. Finalment, 2 premis d'animació. El primer va ser per la millor pel·lícula d'aquest gènere, de l'animació per L'Olivia i el terratrèmol Invisible, i el segon per la millor pel·lícula europea, que també va ser justament i curiosament una pel·lícula d'animació com és Flow, un mundo que salvar. En quant a la gala, en general, dir que va ser una mica lenta i avorrida, sobretot al principi, quan els prolegòmens, després, amb els premis, va anar una mica més lleugera, el guió molt fluix, el guió crec que ningú va entendre el tema dels colors, de repartir i d'anar passant els colors segons els sentiments i les sensacions que et dona el cinema. Destacar, sí, hem de destacar un parell o tres de coses, algunes d'elles escandaloses. Per una part, Romeria, que tenia 13 nominacions, només en va guanyar una, el de millor actriu revelació per Llúcia García. El doblet del Cervantes, que dèiem, perquè a part de guanyar Àngel, el seu tercer, el seu germà també va guanyar un Gaudí, per tant és un doblet familiar. I la gran injustícia aquesta que deia és la de Sergi López, que després de 9 vegades ser nominats, doncs segueix sense guanyar el premi. Alguns podrien dir que potser la interpretació en la pel·lícula Sirat no és la millor de la seva carrera, tot i que és sublim, però, tot i així...
Acabarà amb el premi la trajectòria si van així, perquè...
Té un mereixement que, per descomptat, és merescut, valgui la redundància, d'aconseguir una vegada per totes un premi després de tantes nominacions. I després alguna crítica hi ha hagut en el fet de que la millor pel·lícula fos precisament dirigida per la dona, que és la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català. Això no hi entro, no sé si hi estic a favor o contra, però sí que s'ha comentat molt el fet aquest, no? Que hagués de dir ella com a millor pel·lícula, la pròpia, siguent la directora. En general, veurem el que això signifiqui i el que pugui ser de prolegomen per veure, sobretot en el cas aquest de Sirat i d'en Sergio López, en els Goya, i ho seguirem comentant des d'aquí mateix.
I ara us parlem d'un altre, en aquest cas, nom propi, com és el de Quentin Tarantino. Ja hem parlat més d'una vegada si Tarantino farà finalment o no la darrera pel·lícula. De moment les coses no han canviat.
Tots ho esperem.
A aquest nivell segueix sent vàlid. Recordeu allò que ja us vam explicar que havia dit ell en una roda de premsa, que va dir que la faria quan la seva filla la pogués entendre. Això encara ens portava uns anyets. Però el que sí que hem pogut saber és que ha escrit un guió per una pel·lícula que en principi no ha de dirigir ell, sinó que dirigirà David Fincher. Mm-hmm. Es tracta d'una seqüela de la pel·lícula Érase una vez en Hollywood. Recordem que aquesta sí que la va dirigir Tarantino. Van protagonitzar-la Brad Pitt, Leonardo DiCaprio i Margot Robbie, i en aquest cas aquesta seqüela es dirà Les aventures de Cliff Booth, que recordem era precisament l'especialista de cinema que interpretava Pitt i que doblava en les escenes de risc a Leonardo DiCaprio.
Sí que hem de dir que de moment no està confirmada la participació de tots aquests actors, només de moment la de Brad Pitt, però en tot cas aquest serà el quart treball que curiosament fan junts actor i director, David Fincher i Brad Pitt, després de El curioso caso de Benjamin Button, el 2008, però abans ja havien fet Seven, el 1995, i El club de la lucha, 1999, tot títols importants. Per entendre una mica més el projecte, cal llegir una entrevista recent on en Tarantino deia: "Vaig néixer per poder fer Kill Bill". Ell considera que
és la seva obra,
la seva missió. Malditos Bastardos és la meva obra mestra, també considera, però la que més li agrada i la seva favorita segueix sent Érase una vez en Hollywood. Les aventures de Cliff Booth, que era aquest el títol, com deies, estarà ambientada als anys 70 i té prevista la seva estrena abans d'acabar aquest any, el 2026.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Abans de regalar entrades, us recordem que al proper programa us portarem noves propostes del món dels llibres de cinema i també de les pel·lícules que podeu veure des de casa.
Doncs va, anem a regalar aquestes dues entrades. Preguntàvem la setmana passada que, per una vegada, com que nosaltres ens passem la temporada recomanant coses, que per una vegada fóssiu vosaltres els que recomanéssiu algun títol i per què ho fèieu.
Doncs bé, hem tingut prop de 30 respostes, recomanacions molt diverses, des del Senyor dels Anells, La vida és bella, Pulp Fiction, Avatar, Braveheart, Seven, Toy Story, Harry Potter, Casa en Flama, L'assistenta, és a dir, qui,
o sigui,
cadascú...
Ens donen feina, vaja.
Exacte. Evidentment que els oients amb molt bon criteri mos deien, bé, sense saber ben bé els vostres gustos, doncs us recomanem això allò, perquè a cadascú li sembla que aquella pel·lícula doncs té un interès especial. D'entre totes aquestes propostes que ens heu fet, s'emporta les dues entrades, gentilesa de Cinema Solot, la Dora Salvador, que ens ha dit Interestel·lar. A casa la veiem quan hi ha masses pel·lícules per mirar i acabem sempre amb aquest un altre cop. Jo, almenys, sempre hi veig alguna cosa nova. Alguna cosa en què pensar. Et deixa petja.
I anem ara per la pregunta de la setmana. Amb l'excusa d'aquestes dues adaptacions, perquè no és una sola, sinó Cumbres borrascoses i Ruta d'escape són adaptacions de llibres, sé que és una pregunta que potser fa anys ja l'havíem fet, però com que han passat els anys hi ha nous llibres i hi ha noves pel·lícules, el que volem és que ens digueu títol d'una pel·lícula que sigui l'adaptació d'un llibre i per què la trieu.
Doncs ja sabeu que ens podeu enviar les respostes al Facebook i a l'Instagram del programa.
Per nosaltres, cada setmana, el guió de sessió contínua és l'adaptació de tot el que passa al món de cinema, que és el que fem aquí, en aquest programa.
Ens veiem la setmana vinent. Bon cap de setmana.